de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia i bona hora, benvinguts. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes, i espero que la resposta sigui que sí, t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer bromes a Instagram i a TikTok i convertir-se en un referent de l'humor, ens ho explicarà el Toni Martínez. A més, l'Adrià de Jo Aprenc Català ens explicarà noves ensenyances sobre la nostra llengua. I us parlaré d'un dels productes més emblemàtics dels Països Catalans, la botifarra, i coneixerem el concurs de botifarres de la fira Orígens d'Olot. Aquest matí també tindrem mi l'educador caní Joan Carles Prats, que ens explicarà com conviure millor amb els nostres gossos i els dels altres també, i com anem arribant a les festes de Nadal i de Cap d'Any. Us faré una bona proposta per anar a celebrar el comiat inici d'any al restaurant Skyfall a Barcelona. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem Cap de Setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ara el nostre espai de hobbies que acaben esdevenint la vostra professió o aquells hobbies que us apassionen i que us agrada compartir aquí en el programa enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. I tenim el plaer de parlar amb un lluitador de somnis i rialles. Ell és el Toni Martínez. Va començar com un gran aficionat de fer bromes i rèpliques telefòniques i ara té tot un públic que l'acompanya en les seves entremaliadures i continguts humorístics a les xarxes socials. És un exemple inspirador de com una passió pot convertir-se en una professió. Va passar de la ràdio matinal, on feia bromes telefòniques, a crear contingut per plataformes digitals i cada setmana suma més i més seguidors que busquen bona energia i somriures. Recordeu que riure allarga la vida i és boníssim. I gràcies al Toni tindrem tots una vida molt més llarga. Molt bon dia, Toni.
Hola, bon dia, Raquel. Què tal? Lluitador de somnis, m'ha encantat. M'ho quedo, m'ho agafo per mi. De veritat, m'ha encantat la presentació. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí amb tu, de veritat.
Doncs moltíssimes gràcies també per ser-hi i explicar-nos la teva història, perquè quina va ser la primera broma que vas fer i que va fer clic perquè diguessis això podria ser més que un hobby?
La primera broma realment va ser amb el meu cosí quan tenia 6 o 7 o 8 anys, amb el telèfon fixe a casa. Aquesta va ser la primera broma, que van trucar a l'atzar a fer la típica broma de «Està Lupe, Lupe, la que escupe». Bueno, una tonteria de nens de 8 anys, molt, molt tonta. I jo mai he sigut de fer bromes telefòniques. El que passa que va arribar un programa que es deia Toma i Daca i en la primera broma que jo vaig fer professional com a tal va ser una floristeria i aquesta sí que va ser una miqueta el clic de «Bueno, jo sé fer això i ho podré fer més endavant». I després va arribar l'oportunitat de ficar-me en un estudi a Levántate y Cárdenas per una prova per Europa FM i allà vaig fer 3 o 4 bromes que després a Cárdenas li van agradar molt i va ser el meu impuls per començar a la ràdio de primer nivell i aquesta va ser una miqueta la història, o sigui, de la primera broma amb el meu cosí amb 5, 7, 8 anyets.
Imagina't, a nivell ja professional totalment.
Correcte.
I si haguessis de triar un personatge que has interpretat, com per exemple el Neures o l'Admet, per viure un dia complet, quin triaries i per què?
Doncs m'agradaria molt l'Ahmet. Ja em diuen pel carrer, ja no em diuen Toni, sinó em diuen Ahmet, pel carrer, per parar-me. O sigui que jo crec que sí, que faria d'Ahmet, que és un personatge marroquí que té molt, molt, bueno, molt d'humor i molt punçant. No sé si es diu punçant, però té molt, molt mala bava. I seria molt bo fer un dia complet d'Ahmet.
Clar, perquè, per exemple, aquells que ara ens estiguin escoltant i no t'hagin vist o no t'hagin sentit o no ho poden veure per saber qui és l'Admet o qui és el Neures,
sí.
On ho poden trobar?
Ah, sí, Ahmet hace esta voz así de personaje de Marruecos de fuera y hace broma telefónica y la puede encontrar en Toni Martínez 360 en TikTok. Ho poden trobar a TikTok, on faig els directes cada tarda. Toni Martínez 360, Toni amb Y, i Toni Martínez Bromes, amb Y també, a Instagram.
I quin ha estat el moment més divertit que t'ha passat fent una broma en directe i que vas pensar, uf, se m'ha anat de les mans?
No sé si divertit, però sí que tinc una broma que es diu El marido celoso, que ell em coneixia a mi, però no va caure en que jo li estava trucant, perquè era l'amic d'una cosina meva també, i es va posar, bueno, em va dir de tot. Si poseu Toni Broma a YouTube o a on sigui, marido celoso, et surt una broma que és molt, molt, molt bèstia. I aquesta va ser molt, molt forta, i després, clar, quan li vaig dir que era jo, ostres, se li va desmuntar el món, perquè, clar, em coneixia molt. Sí.
I tens algun truc o algun ritual que fas abans de gravar una broma? No sé, algun assaig de veu o...
Em poso nerviós, això sí. Em poso molt nerviós, encara, després de més de 1.200 bromes, em poso molt nerviós. I el ritual és que a les 5 em faig un cafè, sempre, a les 5 de la tarda. 5 i mitja connecto el TikTok per fer el live i començo ja a connectar amb la gent, a parlar amb una miqueta amb la gent, posar una miqueta de música, i quan som 800, 900, 1.000 persones connectades en directe, allà començo la primera broma del dia. Normalment faig una o dues bromes al dia, allà al directe, i aquest és el ritual.
És curiós perquè han fet moltes entrevistes a locutors, a presentadors, que porten molts, molts anys, i molts que tenen una gran professionalitat admeten que encara es posen una mica nerviosos. Jo crec que aquests nervis fins i tot són una cosa bona, no? De ganes de voler-ho fer millor, de superació...
Sí, 100%. Tenir consciència del que estàs fent i tenir consciència de que vols fer un treball bo, i que la persona que ha parlat amb tu, t'ha trucat, t'ha dit, vull fer una broma, doncs tens una responsabilitat perquè això surti bé. I aquesta professionalitat és la que et fa que estiguis nerviós. No tant pel que passarà, perquè el que passarà al final no ho saps i no ho pots controlar, perquè és una improvisació total, però sí perquè la responsabilitat de que estigui tot bé.
I si fossis encarregat de fer-te una broma al teu jo, al teu jo del passat, quan sí, era un covi, quan començaves, què li diries i com ho faries?
Jo tinc molta mala bava, jo tinc... O sigui que a poc ens toquessin una miqueta els naipes, segur que saltaria i segur que em posaria a tenir una discussió, un debat, però no sé de què seria la broma, no sé de què seria la broma. Em poden trobar per molts jocs a mi, eh?
I què els diries als amics o amigues que ens escolten i que potser tenen aquest hobby de fer vídeos o d'imitar veus o de fer alguna broma, però que no s'atreveixen a anar més enllà i fer-ho més professional? Com els animaries o què els diries?
Doncs mira, ara amb les xarxes socials hi ha una opció molt fàcil, que és posar-te davant de la càmera i no necessites res més per fer el que vulguis. I els diria que no es vagin a lo fàcil. Ara mateix a TikTok lo fàcil és fer batalles, per exemple. Batalles, no sé si saps què són, però és una moguda que ha muntat TikTok per fer això, vale? De monetitzar amb batalles i tal. Que surtin d'allà, que no facin el que fa tothom, que facin una coseta exclusiva, seva, on estiguin còmodes i puguin demostrar tot el que tenen dins. I després que vagin a la ràdio més petitona que coneixin, truquin i els digui, oye, que vull treballar allà, vull fer un programa, vull participar, i això és una universitat molt, molt, molt bona, la ràdio.
I, Toni, quins són els projectes futurs que tens? Tens algun projecte, alguna cosa que t'il·lusiona que encara no hem vist?
Sí que el tinc, però no t'ho puc dir.
Ah!
Sí, tinc moltes cosetes, estic escrivint moltes coses i estem esperant el moment perfecte. Creixer una miqueta més a xarxes socials i el moment perfecte per treure-ho tot. El que estic fent ara, no només a les bromes telefòniques al live, sinó que també faig entrevistes a músics, ha tornat Melon Diesel i hem fet entrevista a Melon Diesel, per exemple. Doncs fem una miqueta de programa de ràdio. Ja no és només fer bromes davant de la càmera a TikTok, sinó que fem un programa d'entreteniment.
Doncs, Toni, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat aquí al programa. Ell és el Toni Martínez, no us el perdeu, és divertidíssim. I si tu ens vols explicar el teu hobby, aquella passió, allò que acaba esdevenint, potser a dia d'avui acabat esdevenint la teva professió, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. I, Toni, moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a ti, a tu, Raquel. De veritat, és un plaer.
I arriba ara la nostra secció de català amb l'Adrià, que el trobareu a Jo aprenc català, i avui ens descobrirà totes les maneres d'anomenar la pluja segons la intensitat de la zona. També explorem expressions populars en referència a la pluja, però ens ho explicarà molt més bé ell. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia. Doncs exacte, ara que és temps de ploure, és un bon moment per parlar de tot el vocabulari que envolta la pluja. Primer, la llengua reflecteix com vivia amb la pluja. Abans era un motiu de celebració perquè volia dir collites i vida, i encara avui en alguns pobles hi ha qui recorda les rogatives que es feien per demanar aigua o per fer-la parar, que era una mena de pregària pública en temps de calamitat. I si parlem d'expressions relacionades amb la pluja, no és el mateix dir que plovisqueja, si només cau una pluja fina, que dir que plou a gots i barrals, quan l'aigua cau a raig, com si algú buidés un cubell al cel. I com a sinònim d'aquesta expressió tenim caure aigua per l'amor de Déu, ploure semalades, descarregar els núvols o caure aigua a barralons. D'altra banda, també hi ha ruixats, que duren poc però mullen bé, o aiguats quan la cosa ja passa de mida. Quan diem que cauen quatre gotes, volem dir que plou tan poc que ni tan sols mulla el terra, i quan algú va moll com un ànec, fet una sopa o amb la pluja a l'esquena, és que va xop i desmanegat. També tenim un grapat d'expressions amb un significat figurat, és a dir, que no fa referència pròpiament a la pluja, però sí que té un origen relacionat. Si algú té el dia plujós, vol dir que està trist o de mala lluna, i si una cosa fa aigües, no és que li hagi entrat humitat, sinó que no va gens bé. També podem fer com si sentíssim ploure, per indicar indiferència. És tard i vol ploure, per animar algú a fer alguna cosa aviat. O ploure sobremullat, que es fa servir quan hi ha més inconvenients on ja n'hi ha. I a més d'aquestes expressions, també tenim una sèrie de refranys que sempre van bé per recordar de la saviesa popular, com aigua de novembre, la teulada renta, pluges de novembre omplen els barrals i curen tots els mals, si pel novembre trona, la collita serà bona. El que dèiem, que tot això està relacionat amb l'època de les collites, que significava vida. I amb tot aquest reguitzell de paraules, expressions i refranys, acabem. Però si algú, com molts de vosaltres, us estimeu la llengua i voleu parlar-la com cal, doncs ara que s'acosta Nadal també teniu el meu llibre, que es diu Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats del Català i com evitar-los, de l'editorial Montena, que no parlen tant d'aquesta varietat lèxica, però sí de com podem ajudar a parlar català millor. És a dir, trobareu uns barbarismes i quin és l'equivalent. I sempre explicat amb un toc d'ironia, amb un toc d'humor per fer-ho que sigui més entretingut. Així que, si voleu el llibre, el podeu trobar a la vostra llibreria preferida. I també tenim molta més informació i sorpreses al nostre web, que anunciarem ben aviat per les xarxes socials i per aquí. Així que estigueu atents a la setmana vinent, que us anunciaré algunes coses.
Doncs, Adrià, és que a més a les xarxes socials fas uns vídeos molt divertits, ho expliques molt bé, igual que fas aquí en el programa, que sempre ens portes les teves ensenyances. Ja ho sabeu, l'Adrià de Jo aprenc català, que ens ha vingut doncs a explicar una mica aquestes maneres d'anomenar la pluja segons la intensitat. I tot i que quan troni el novembre la collita sigui bona, no ens agrada gaire quan cauen trons.
Però si no fa mal, si no ha de fer mal, doncs que plogui, que ho necessitem, però això sí, sempre amb moderació.
Doncs, Adrià, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i dissabte vinent t'esperem.
Que passeu bon cap de setmana.
parlaré d'un dels productes més emblemàtics dels Països Catalans. Atenció, és... la botifarra, sí senyor. Aquest embotit tradicional present a totes les comarques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears és símbol d'identitat i gastronomia compartida. Sabíeu que se li ha dedicat una fira a la botifarra? Doncs sí. En aquest context, Olot acull una nova edició, ja la 13a de la Fira Orígens, els dies 22 i 23 de novembre, que enguany posa en valor la connexió entre pagesos i cuiners, un vincle essencial entre el territori i la taula. La fira reuneix més de 60 productors i xefs de prestigi i s'hi celebra el Concurs Nacional de Botifarra Catalana. I per parlar-nos en més, doncs, tinc la regidora d'Empresa, Comerç i Turisme i Promoció de la Ciutat, la Gemma Canalies. Molt bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia.
Gemma, què simbolitza la botifarra dins la cultura gastronòmica dels Països Catalans?
Sí, mira, realment això ja té un relat, ja té una trajectòria. De fet, aquest concurs nacional de botifarra catalana sí que s'emmarca dins la Fira Orígens, perquè la Fira Orígens, que és la fira agroalimentària de referència del producte de qualitat de Catalunya, en la qual una fira que, com molt bé has dit, celebrem aquest any la 13a edició, en la qual hi han passat més de 750 productors i més de 75.000 visitants, i sempre, no, un dels objectius també principals és posar molt en valor el producte de proximitat, els productors que tenim aquí en el territori, no? I també, com molt bé has dit, també més a més aquest any, no, posem molt el focus en el que és la relació entre els pagesos i els cuiners, que és aquest reconeixement, sobretot el treball conjunt que dona sentit a la gastronomia del país. Per tant, la Fira Orígens ja va molt encarada a posicionar, no, aquest productor, aquests cuiners de referència, i sempre, no, hem mirat també que dins el marc de la fira, doncs, que si posessin molt en valor aquests cuiners, aquesta gastronomia, aquests productors, dins diferents espais que després en parlarem, però a més, aquí sí que també tenim aquest element tan important que m'has comentat, que és la botifarra catalana, que també això ha vingut tradicionalment dins el marc de la Fira Orígens, perquè també cada any ho hem enfocat a diferents temàtiques. Hi havia, aquí va començar també amb la temàtica de la importància de la cuina catalana. No, i aquest any, concretament, dins el marc de la Fira Orígens, celebrem aquesta quarta edició del concurs de botifarra catalana, que és conjuntament a la Cofreria del Gras i el Magre i la Fundació d'Ofici de la Carn. I en aquest cas s'entreguen els premis, els millors productes i els millors estants també del 2025. És realment una també de les activitats esperades.
Una pregunta, Gemma. Sí. Hi ha gent que la botifarra hi posa, doncs, allioli, o hi posa ketchup, o hi posa algun tipus de salsa. Tu recomanes això? Creus que s'ha de menjar la botifarra i prou?
La botifarra, o sigui, tot va a gustos, com tota la vida va a gustos. Hi ha qui dirà que prefereix, no, que hi hagi tot tipus de complements, hi ha qui dirà, o algun productor que diu, no, ha de ser la típica tradicional i sense cap mena de complement. Vull dir, això sí que va a gustos, però per això, no, ja tenim aquest concurs en el qual que, deixa'm-ho dir així, que mai deixa de sorprendre, no, de com es pot innovar a nivell d'una botifarra tradicional de tota la vida, en aquest cas, no? I llavors això sí que és un concurs innovador, podríem dir que això que combina la innovació i tots els aspectes tradicionals.
Perquè
en aquest cas.
El concurs en què consisteix? Es presenten, doncs, de diverses poblacions els millors cuiners, o com funciona?
Sí, exacte. No, això és obert, és un concurs obert, que des de l'organització ja tenen molt detectat, però sobretot, com que hi ha la Cofreria del Gas i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, ells ja diguéssim que són els experts, no, que promouen, a més, en tot aquest sentit, el concurs nacional de botifarra catalana, que és una de les accions que s'ofereixen dins el marc de la Fira Orígens, en aquest cas.
Per què creus que és important mantenir viva la tradició de la botifarra i promoure fires com aquesta, com l'Orígens?
Mira, doncs en aquest cas que t'explica molt bé, sobretot, no, d'on venim, no? La nostra pròpia identitat, d'on som, no? I llavors, en quin punt estem i sobretot marcar una mica els objectius, no? Que si volem mantenir la tradició, mantenir tota la tradició pagesa, mantenir o posar molt en valor totes les persones que cultiven, no? En aquest cas, sempre que diem que és una manera de visibilitzar-los, de posar-los en valor, perquè realment és el que sobretot referència i que distingeix i que posiciona més a més aquesta fira. I per tant és tan important no posar en valor aquests productors i el producte que hi ha darrere, que és el fet de com ens distingeix i el que ens identifica més a més sobretot com a territori.
Doncs moltíssimes gràcies a la Gemma Canalies, regidora d'Empresa, Comerç, Turisme i Promoció de la Ciutat d'Olot, per explicar-nos doncs aquesta Fira Orígens que fa perdurar la botifarra i aquest concurs en la qual doncs l'únic que em queda per dir és que guanyi el millor i que ens heu fet entre gana, aquestes hores del matí, Gemma.
Sí, no faltaria més, no? I amb totes les novetats d'enguany, que també ampliem a més l'espai amb aquests orígens a la taula, que tenim aquesta nova experiència gastronòmica on sobretot el visitant podrà tastar plats elaborats pels mateixos productors a la pròpia fira, en aquest cas. Tenim també la presència del projecte Fet al Parc, presentem el projecte Mimba de la plaça Mercat d'Olot, tenim també els productes del Girona Excel·lent i també sobretot destacar, no, que la Fira Orígens també és un, podríem dir, una escola de cuina, no? Perquè tenim l'aula de cuina i l'aula tast, en aquest cas, que contínuament durant la Fira Orígens es faran tot de tast de botifarres catalanes, també, saps, tenim vàries tastes
doncs,
cega de productes,
a partir d'ara, recordeu que Olot no només serà conegut pel fuet i per als volcans, sinó també per la Fira Orígens i la botifarra, Gemma,
exacte,
moltíssimes
sí,
gràcies i que acabeu de passar molt bon dissabte.
Gràcies, doctor.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.937. 6, 7, 9, 3, 7. Serie 37, 0, 3, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes la lubina más de 800 gramos a 12,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Tía, ¿te hiciste algo en las cejas?
¿Te has dado cuenta? Es el viaje a Barcelona que tengo tantas ganas de hacer.
Ah, mira, pues te queda bien. Deberías dejártelo.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea, 93-219-3060.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
El Barça torna a casa i nosaltres ho viurem com sempre amb la passió del millor futbol del món. I ara, de nou a l'estadi.
El gol en el Camp Nou.
Golazo del Barça, golazo de Gavi, con la zurda dentro de la frontal, tiró cruzado.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils? Están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez y precisión. Desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo, solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Atenció, amants del cinema i dels musicals. Prepareu-vos perquè arriba una cita imprescindible. Els cinemes Filmex Gran Via estan escalfant motors per l'estrena de la tan esperada Wicked Part 2 i ho faran a lo gran. Per començar, per obrir boca, podem gaudir d'una projecció especial de la primera part del fenomen musical perquè ningú es perdi cap detall abans de submergir-se en la continuació de la història. I atenció, perquè Filmex ho vol convertir en una autèntica festa. Entrades col·leccionables exclusives per tots els assistents a les sessions especials dels formats 4DX i ScreenX. I això no és tot. Durant el primer cap de setmana de l'estrena, el vestíbul del cinema s'omplirà de màgia amb un fotocall espectacular on hi haurà 2 cosplayers caracteritzades com les protagonistes de la pel·lícula. Per explicar-nos-ho molt millor, atenció, si sou fans de Wicked, perquè no us ho podeu perdre, i parlarem amb algú de l'organització d'events de Filmex, amb el Joan, que ens ho explica. Molt bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia, com estem?
Doncs molt bé. Jo, de fet, és que sóc una enamorada de Wicked.
Així que ja tenia ganes que arribés aquesta segona part. I què us ha motivat a preparar aquest esdeveniment tan especial per l'estrena de Wicked 2?
Doncs bé, bàsicament a Cines Filmex sempre intentem doncs això, portar l'experiència una mica més allà i remarco la paraula experiència, perquè anar al cinema ja no només sigui doncs això, veure una pel·lícula, sinó que a més amb aquest tipus de pel·lícules que són un event en si mateixes, les puguem revestir de més festa, i en aquest cas doncs això, creiem que Wicked 2 valia molt la pena muntar-hi tot això al voltant.
Hi ha una pel·lícula de màgia, havia de ser màgica, eh? Com ha estat el procés de preparar les entrades col·leccionables exclusives i què les fa tan úniques?
Doncs bé, a nosaltres ens agrada que en aquest tipus d'esdeveniments doncs, el públic es pugui emportar un petit record, en aquest cas nosaltres en les sessions especials, tant del format 4DX com de ScreenX, el que voldrem doncs, és això, és otorgar a les persones que vinguin a viure aquesta experiència amb nosaltres aquest petit record amb aquestes entrades col·leccionables exclusives que dissenyem nosaltres mateixos perquè els fans se'n puguin emportar un molt bon record del moment.
Que són dos formats increïbles però que no tothom coneix. Si, Joan, si ens ho haguessis d'explicar així fent 5 cèntims, què és el 4DX i l'ScreenX?
Doncs mira, molt ràpid. El 4DX és un format on els seients de la sala es mouen, ja no només això, tenen un fotimer d'efectes, es mouen als costats, vibren, a més, doncs, tenim efectes de vent per quan la pel·lícula ho requereix, doncs, per exemple, en aquest cas, doncs, quan la elfa va voli, segurament doncs, s'engegarà l'efecte del vent perquè tinguis la sensació de que estàs volant com vella en la pel·lícula, surt aigua, fins i tot hi ha pel·lícules on neva a la sala, és una experiència impressionant. I en el cas de les clínics, el que fa és que sigui una sensació molt més immersiva el fet de veure una pel·lícula, ja que ja no només hi ha la pantalla frontal, sinó que hi ha dues pantalles laterals que expandeixen la imatge de la pel·lícula i et fa doncs, això, viure-ho d'una manera molt, molt més immersiva.
I com vas seleccionar els cosplayers i què podem esperar i què poden esperar també els fans en el fotocall?
Doncs bé, es trobaran dos cosplayers increïbles, realment amb dos vestits que són exactament iguals que la de les protagonistes de la pel·lícula. A més, doncs això, dues professionals que d'alguna manera ja no només aniran caracteritzades com les protagonistes, sinó que també d'alguna manera actuaran una mica com elles pels més petits i petites de la casa que se les puguin trobar i també doncs, això no només s'emportin un record en forma de fotografia o vídeo, sinó que també tinguin un moment especial amb elles.
És increïble les iniciatives que feu a Cinemes Filmex Gran Via perquè ens sorpreneu constantment. I parlant de sorpreses, ens pots avançar si hi haurà sorpreses o activitats previstes durant aquest primer cap de setmana?
En el nostre bar tindrem un menú especial on tindrem uns crispeters metàl·lics molt, molt xulos, també col·leccionables, un de cada un dels dos personatges. Si voleu veure el disseny, només cal que entreu en les nostres xarxes socials i podreu veure un disseny, és molt, molt xulo.
Doncs ja ho sabeu, Wicked Part 2 a Filmex, els cinemes Filmex Gran Via, que fan que sigui una experiència diferent que qualsevol altre cinema, increïble. I t'agraeixo molt, Joan, que hagis estat aquest matí de dissabte per explicar-nos-ho i vindrem als cinemes Filmex Gran Via a viure Wicked 2.
Aquí us esperem. Moltes gràcies per tot.
I creus que és una bona idea regalar un gos per Nadal? Avui en parlaré amb una veu imprescindible per entendre millor el món dels animals amb qui convivim. Parlem amb el Joan Carles Prats, reconegut educador caní, una figura de referència per moltes famílies que busquen millorar la convivència amb els seus gossos. La seva experiència, el seu tracte proper i la seva capacitat per traduir el llenguatge caní en consells pràctics el converteixen en una peça clau per tothom que vulgui avançar cap a una relació més sana, respectuosa i equilibrada amb el seu animal de companyia. Com us deia, estem a les portes de les festes de Nadal, una època en què, malauradament, moltes vegades els animals es converteixen en regals o compres impulsives. Per això avui parlem amb el Joan Carles Prats, sobretot per allò que cal saber abans de regalar un gos, sobre com preparar l'arribada d'un nou membre pelut a la família i també com gestionar el seu comportament durant els típics àpats familiars. Així que prepareu-vos perquè aprenem, reflexionem i segurament que descobrirem coses que no sabíem. Molt bon dia, Joan Carles.
Bon dia, bon dia.
Ei, Joan Carles, és una bona idea regalar un gos per Nadal o és una decisió que s'hauria de plantejar d'una altra manera?
Jo crec que s'hauria de plantejar d'una altra manera, perquè, clar, regales un gos a un amic, a una família, a un familiar, però si no s'ha parlat bé amb aquesta persona o aquesta família, si realment volen un gos, pot ser una sorpresa que implica diverses coses, no? Et canvia una miqueta, pot canviar una miqueta, una mica la vida, no? Aquesta persona necessitarà temps, necessitarà veure quin tipus de gos li has regalat. Vull dir que, clar, així com un regal, és una mica arriscat, o molt arriscat.
I quins aspectes essencials hauria d'avaluar una família abans d'incorporar un gos a casa?
Pues una mica a on viu, és molt important on viu, i a on viu va lligat al tipus de gos que ha d'agafar, no? El tipus, la genètica, la natura del gos. Si, per exemple, per dir alguna cosa, si té zones obertes de muntanya, doncs, bueno, poder sí que poden agafar un gos actiu, amb certa energia. En canvi, si estan molt a dins d'una ciutat, doncs és molt millor informar-se de quin tipus de gos s'adaptarà més a la ciutat. Això és important. I el temps, realment, si veiem que hem d'estar 8-10 hores fora de casa i el gos està solet a 8-10 hores a casa, potser no és la millor idea, des de luego, tenir un gos.
I, clar, perquè pobres per deixar-los a casa, no? I només tenir-los en el moment del regal, al fons és una manera de no donar-li un bon tracte,
Exacte.
I com podem ajudar a un gos nouvingut a adaptar-se als primers dies a la llar?
Jo sempre dic que l'hem d'observar, més que intentar motivar-lo i tal, observar, deixar-lo una mica, entre cometes, lliure, que reconegui efectivament tot l'espai i totes les parts de la nostra casa, encara que després nosaltres podem decidir, doncs mira, aquesta banda no hi pots passar. Bueno, però d'entrada sí que és veritat que és bo que ell inspeccioni tot, i a vegades, si tenim nens a la família, és una mica complicat el que dic, no? Però deixar-lo una mica estar, o sigui, pendent d'ell, sí que hem d'estar pendent d'ell, observar-lo, però sense sobreactivar-lo molt. I sí que és molt important, sobretot si és un cadell, bueno, amb un gust, si adoptem un gust adult també, que abans de l'entrada a casa, doncs, sapiguem, doncs, no sé, on posarem la seva aigua, el seu menjar, on volem posar el seu llitet perquè dormi, o si hi ha dos o tres llitets per casa, que pot ser, posar on estaran. Una miqueta planificar-ho abans i que ell quan arribi ja vegi, doncs aquí hi ha aigua, aquí hi ha menjar, aquí hi ha un llitet, saps? Una miqueta... fer-li aquest caliu, i ja et dic, i a partir d'aquí observem a veure què tal, no? A veure com va.
I quins errors més habituals cometem quan arriba un cadell i com els podem evitar?
Bueno, els errors normalment és per això que deia abans, la falta de planificació, no? De dir, a vegades l'arribada, sobretot si és un cadell, l'arribada d'un cadell a casa, genera una expectació i a vegades, pel meu gust, a vegades els hi fem massa cas, saps? Els hi parlem massa, i precisament crec que aquell gos segurament estarà una mica inhibit i estarà, a veure on estic jo, qui són aquestes persones, no? I necessiten un pèl de calma, Llavors, és l'observació per evitar que el gos, per un excés de amb tot el carinyo, de carinyo, a vegades...
Ens passem.
Els passem i el cor
i ara que parlaves de calma, Joan Carles, durant les festes precisament no hi ha gaire calma, hi ha més sorolls i més visites. Sí, com podem reduir l'estrès del gos en aquest període?
Doncs mira, això dependrà molt de la característica del gos. Llavors hi ha gossos que són supersociables, familiaros, i la seva genètica o la seva educació que ja han rebut no els afecta en absolut massa, eh? Vull dir que ells s'adapten superbé i estan allà i tu estàs fent la festa i ells igual estan dormint. Clar, hi ha gossos que són espantadissos o sigui, que són sociables amb la seva família, amb el seu grup, però no, per exemple, amb gent desconeguda. I en moltes cases, al Nadal, doncs, rebem visites que potser no són habituals. Llavors, aquí es pot complicar la cosa. Clar, cada cas s'ha de... Bueno, s'ha d'estudiar, no?, una miqueta, però també diria jo que si, per exemple, tenim un gos que es mostra nerviós, que moltes vegades si es mostra nerviós és perquè el gos està incòmode amb aquelles visites que no coneix. Jo sempre els dic a les famílies, de moment, digueu-li a les visites que l'ignorin una mica, que tampoc estiguin pendent d'ell, etcètera, no? Clar, hi ha molts casos, eh? Hi ha molts casos. A vegades sí que va bé destinar, però això hauríem de tenir-ho treballat abans de rebre les visites, eh? Destinar una zona més de tranquil·litat, potser una habitació, però clar, dic jo, perquè en certs moments el gos estigui allà més tranquil. Sempre i quan el gos estigui acostumat, l'haguem acostumat en aquest espai, perquè si no, clar, no entendrà res.
Quins aliments típics de Nadal poden ser perillosos per als gossos? Com hauríem de gestionar amb els convidats?
Mira, és fàcil, eh? Jo diria que no els donem res, perquè, per exemple, el cap d'any i tot això, no? El raïm és tòxic. A veure, si cau un granet de raïm al terra i se'l menja, no passa res. Però si anem menjant, donant el gos raïm, per exemple, és tòxic. El xocolata és tòxic, també. I el que no és xocolata i raïm, bueno, acostuma a tenir sucre, que tampoc li els hi va bé. Llavors, jo diria que no, que millor que no els donem res i segurament, no estic molt assabentat per al mercat, segurament hi han coses així per fer una mica de festa amb el teu gos nadalenques que són aptes per gos. Igual que hi ha gelats per gossos.
També hi ha...
Sí, jo crec que sí que n'hi ha cosetes. I bueno, és millor que siguin aliments per a ells, no?
Tenen les seves xutxeries també, no?
Les xutxeries, sí que tenen coses, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Carles Prats, educador caní, que ha estat amb nosaltres aquest matí per explicar-nos com agafar aquests hàbits en els àpats familiars amb els gossos i sobretot de no fer-los servir com a objecte de regal només durant aquesta època de l'any.
Exacte. Molt bé, doncs moltes, moltes gràcies a vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
No et perdis l'oportunitat de tornar a viure la màgia del violí amb el virtuós Paco Montalvo el 3 de desembre en el Palau de la Música Catalana. Celebrarem el seu desè aniversari del disc Alma de Violín Flamenco. Les entrades ja les tens disponibles a www.pacomontalvo.com i també en el Corte Inglés. Corre, ve ràpid perquè les teves no s'escapin i prepara't per una nit plena d'art, emoció i passió flamenca. I arriba el moment... Sí, us vull tenir en tensió de fer-vos una molt bona proposta per cap d'any. Sé que encara queden dies, però passa molt de pressa i és important ja que tinguem una mica pensat el que volem fer. Ens traslladem a les altures de Barcelona per descobrir una experiència única a l'Skyfall Cocktail Club, a 105 metres d'altura, amb vistes panoràmiques de 360 graus, música, elegància i molta festa. Us conviden a brindar per al 2026, envoltats de luxe, un ambient vibrant i en moments que prometen quedar en la memòria. Ho trobareu a Gran Via de l'Hospitalet 144, on trobeu l'hotel Hyatt Regency Tower. Allà hi ha el fantàstic Skyfall, del qual avui ens parlarà el Gerard. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Gerard, què és allò que més t'atrau de celebrar el cap d'any a l'Skyfall Cocktail Club? L'alçada, poden ser les vistes, l'alçada, l'ambient, la gastronomia o la festa amb màscares?
Bueno, jo crec que el que més m'atrau és la combinació una miqueta de tot plegat. O sigui, el pujar a 105 metres d'alçada i veure Barcelona des d'aquest punt de vista és magnífic. Però, a més, hi afegeixes un ambient sofisticat, la gastronomia de qualitat que estem oferint i una festa amb màscares, jo crec que fa que sigui una experiència completa. Molt més que un simple sopar, una simple festa, jo crec que seria bastant més complet. És el lloc perfecte per viure el Cap d'Any d'una manera única i elegant.
I com definiries el més destacat del menú de Cap d'Any? Quina proposta t'ha cridat l'atenció i per què?
Bueno, el que més em crida l'atenció és com el menú combina la creativitat i el sabor, amb plats que sorprenen tant visualment com al paladar. Hi ha propostes molt originals que fan que cada plat sigui una petita celebració, podríem dir. Personalment m'atreuen molt les propostes que juguen amb els ingredients locals i sofisticats a la vegada.
Clar, i ara hi ha amics i amigues que ens estan escoltant i deuen pensar, on podem reservar taula, on podem trobar el menú, com ho hem de fer?
Per reservar taula o trobar el menú, entrant a la nostra pàgina web, skyfallbcn.com, pots veure tant el menú que oferim en aquelles dates com a diferents menús que oferim per altres events i pots reservar l'entrada o el sopar.
I creus que la festa en un espai rooftop com és a 105 metres canvia la forma de com vius l'entrada del nou any?
Sí, totalment. Estar a un rooftop d'aquesta altura et dona la perspectiva literal i simbòlica. O sigui, veus la ciutat expansiva sota teu i recorda que el nou any és una pàgina en blanc petita i plena de possibilitats. La sensació que et pot donar de llibertat, aire fresc i les llums de Barcelona fan que el brindis sigui molt més emotiu i memorable que un espai tancat.
Realment, l'Skyfall és un lloc bonic per anar-hi qualsevol dia de l'any, a Gran Via de l'Hospitalet 144, perquè veieu tot Barcelona, és preciós, però en un dia tan màgic, i a més amb una festa que inclou la Masquerade Party, que és el que dèiem, aquesta festa de màscares. Quina importància tenen els complements, per exemple, vestir-se, ambientar-se, per fer una nit realment especial?
Bueno, jo sempre he sigut partidari de que els complements són essencials, perquè al final t'ajuden a introduir-te en l'ambient de la festa, posar-te una màscara, vestir-te amb estil i participar en la temàtica, doncs fa que tots et deixin portar una mica més i visquin la nit d'una manera més lúdica i elegant. I això fa que aquests detalls es transformin en un sopar i un ball en una experiència memorable que recordes molt més enllà de la mateixa nit.
I per què creus que és aquesta experiència? És només per a grans pressupostos o creus que pot tenir un valor afegit que valgui la pena per tothom?
Bueno, jo crec que és una experiència per a qui vulgui viure un Cap d'Any de manera diferent i especial, independentment de l'edat o l'experiència. Sí que pot semblar un plan més exclusiu, però és el valor afegit que ofereix. Vistes espectaculars, gastronomia, música i un ambient espectacular. Fa que valgui la pena per qualsevol que vulgui començar l'any amb un record únic.
I brindarem, Gerard, trobarem doncs, les entrades a www.skyfallbcn.com, que millor que reservem ja perquè em penso que ja hi ha bastantes reserves fetes i perquè no ens quedem sense plaça.
Sí, sí, reserveu ja plaça perquè estem bastant sol·licitats, així que ens veiem al Cap d'Any.
Doncs fins Cap d'Any. Una abraçada, Gerard.
Moltes gràcies, igualment.
Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, 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 ay.
Escoltem la cançó El presente de Julieta Venegas perquè us vull dir que el present és un regal, per això li diem present, i el meu millor regal és compartir el meu ara amb tu allà on siguis. I tenir sobretot la gran sort d'estar aquest dissabte matí junts escoltant-la. Deixo'm el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i m'encanta que et quedis amb mi. Fins ara.